Finestrés, fa poc ens va deixar Robert Foster, un dels molts exemples d'actors recuperats per la causa per Quentin Tarantino. A cadascuna de les seves pel·lícules ha trobat lloc per gent que estava oblidada i, en alguns casos, ha reimpulsat les seves carreres considerablement. Repassem els millors casos pel·lícula a pel·lícula.
Tenía que haber comprobado que era una locura antes de seguir adelante.
¿Esa es tu prueba?
No hacen falta pruebas cuando se tiene instinto. Lo ignoré antes, pero ya no más.
Reservoir Dogs, 1992. Allà li dona a Lawrence Tierney el paper de Joe Cabot, el líder de la banda. Tierney havia estat actiu des del 1943 i va tenir papers destacats a films com Nacida para matar, de Robert Wise, o Bodyguard, de Richard Fleischer. Els anys abans de Reservoir Dogs se'ls havia passat fent televisió o autoparodiant-se a films com Agárralo como puedas. No es pot dir que després fes massa cosa més. El més destacat, un secundari a Junior d'Evan Reitman i un paper no acreditat a Armageddon de Michael Bay. Va morir 10 anys després de Reservoir Dogs, el 2002, amb 82 anys.
Però saps què és el més curiós d'Europa?
Què?
Els detalls. Tenen les mateixes merdes que nosaltres aquí, però no ho sé, tot és una mica diferent com ara. Per exemple, pots anar a un cine a Amsterdam i prendre't una cervesa. I no en un got de plàstic, no, pots prendre't una gerra de cervesa.
Pulp Fiction, 1994, sens dubte la recuperació més miraculosa de Tarantino, la de John Travolta, estrella indiscutible de finals dels 70 amb Fiebre del Sábado Noche i Gris, i de principis dels 80 amb Impacto de Brian De Palma. A finals dels 80 comença a perdre's una mica en thrillers de segona i comèdies com Mira quién habla. Pulp Fiction li dona una nominació als Oscar i el torna a col·locar com un dels grans noms de Hollywood. Això li dona una segona vida comercial prou llarga, amb èxit sobretot en el cinema d'acció, com Cara a Cara, Broken Arrow, La hija del general, Operación Swordfish o Assalto al tren de Pelham 1-2-3. Amb el temps ha tornat a recular i ara està al directe vídeo, però no es descarta un nou retorn, per exemple, de la mà de Fred Durst, el cantant de Limp Bizkit que l'ha dirigit a The Fanatic.
¿Crees que está colado por ti?
Tal vez. Pero yo creo que... que lo que quiere es quedarse el dinero, ¿sabes?
¿Te lo ha insinuado?
No, solo se hace el duro.
No parece de aquellos que se dejan untar. Solo es un tío joven que se divierte siendo poli.
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive.
Jackie Brown, del 97, la feina va ser doble. Va rescatar a Pam Grier, un dels principals referents del Blaxploitation del 70, que feia temps que mal vivia en televisió, exceptuant el 2013 de John Carpenter o Mars Attacks de Tim Burton, i també rescata Robert Foster, el que havien vist a films com Reflejos en un ojo dorado de John Huston, La noche de los gigantes de Robert Mulligan o La bestia bajo l'asfalto de Louis Tighe, abans de ser reciclat per directors de thrillers menors com William Lustig. Pam Grier no va arribar a brillar com abans, però posteriorment va treballar amb John Carpenter a Fantasmes de Marte, amb Eddie Murphy a Pluto Nash o amb Tom Hanks a Larry Crown. Robert Foster tampoc és una estrella, però es va tornar un secundari de luxe en projectes tan prestigiosos com Mulholland Drive i la nova sèrie de Twin Peaks amb David Lynch. També a la sèrie de Breaking Bad, i ens ha deixat als 78 anys. Per cert, a Jackie Brown també apareixia Sid Haig, un altre actor que ens ha deixat fa relativament poc, però la seva recuperació se li ha d'adjudicar, sens dubte, a Rob Zombie.
¿Podías hacer lo que hiciste? Por supuesto que sí, pero nunca creí que pudieras hacer algo semejante conmigo.
Peque, lo siento de veras, pero te equivocabas.
Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
Peque, tienes razón.
A Kill Bill el nom va ser el de David Carradine, que va quedar-se amb el gran paper del malvat de la funció. Un altre mite de finals dels 60 i dels 70, en general gràcies a films com La carrera de la muerte de l'any 2000, El largo adiós de Robert Altman, El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, Forajidos de leyenda de Walter Hill o El tren de Berta i males calles de Martin Scorsese. Per seguir el pas lògic dels thrillers televisius i incomptables aparicions a sèries diverses. No es pot negar que no va fer res més destacable després de Kill Bill, però de cop era un referent per una nova generació. Poca broma. Va morir el 2009, amb 72 anys, a Bangkok. Per cert, a Kill Bill també apareixia Michael Parks, un altre veterà que sortia sovint als films de Tarantino. Tot i que el mèrit de que, per exemple, fos reconegut al Festival de Sitges com a millor actor fa 4 anys, li hem de donar a Kevin Smith, un altre defensor de causes perdudes que el va convertir en protagonista de dos films tan bojos com Red State i Tusk. Va morir el 2017 amb 77 anys.
Tiene encanto.
¿Hay alguien de fiar en este tugurio que pueda llevarme a casa?
Bella dama, vuestro carro se guarda. Tiene estilo. Te doy miedo. Es mi cicatriz.
Es tu coche.
Death Proof, al 2007. Per mi aquesta pel·lícula va ser descobrir què gran m'havia fet, ja que Tarantino de cop rescatava algú que per mi era sens dubte una estrella vigent encara. Però no, Kurt Russell ja no era la gran estrella, especialment de cinema d'acció dels 80 i els 90, que havia brillat fent Snake Plissken per John Carpenter, amb qui va repetir A la cosa o Golpe en la pequeña China, el company Stallone a Tango y Cash, de Mel Gibson a Conexión Tequila, de Val Kilmer a Tombstone i estrella de films de gran èxit com Stargate, Decisión Crítica, Llamarades o Breakdown. No havia caigut del tot, seguia de secundari a films com Vanilla Sky o Poseidon, però ja no era el mateix. Després de Death Proof està tenint novament una vida prou digna, secundària a sagues de gran èxit com Fast and Furious o Guardians of the Galaxy, i protagonista de films de culte com Bone Tomahawk. Un dels primers en adonar-se que a Netflix hi ha un refugi per intèrprets de tot tipus. Fent de Santa Claus, ja té allà una nova saga en marxa. Gran Kurt!
Yo soy el teniente Aldo Reyn. Y necesito 8 soldados. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Con un solo objetivo, ni uno más. Matar nazis.
El cas de Malditos Bastardos al 2008 és una mica diferent. Més que un recuperat, Tarantino es va marcar un homenatge fent que Rod Taylor interpretés a Winston Churchill. El mateix Rod Taylor de Gigante, de George Stevens, de La màquina del tiempo, de George Pal, dels Pájaros de Hitchcock, El soñador rebelde, de John Ford, Una sirena sospechosa, de Frank Tashlin, Zabriskie Point, d'Antonioni, o Con fúria en la sangre, de Sam Fuller. Després de molts anys en televisió i un llarg període d'inactivitat, apareix fent de Churchill al film de Tarantino. Devia considerar que després d'allò més valia no espatllar-ho acceptant coses innecessàries, i aquest ha estat i estarà el seu darrer film, ja que va morir el 2015 deixant aquesta última interpretació pel record. Ben fet, Rod!
¿Cómo te llamas, barrudo?
Se llama Django Freeman.
¿De dónde lo ha sacado?
Un giro fortuito de los acontecimientos hizo que nos encontráramos.
¡Django! ¡Django! ¡Have you always been
home! La veritat és que a Django la col·lecció de clàssics va ser tan gran que costa nombrar-los a tots. Robert Carradine, Ross Tamblyn, Tom Savini, Ted Neely, James Parks, Bruce Dern i, evidentment, Franco Nero, tot i que en aquest cas han format homenatge per ser el Django original, no pas per haver rellançat la seva carrera. De manera que centrem-nos en el que més paper va tenir, Don Johnson.
Django!
Django!
Actiu ja tota la dècada dels 70 i convertit en estrella i sex symbol a finals dels 80 gràcies a l'inoblidable paper de Sonny Crockett a la sèrie Corrupción en Miami. Los más viejos del lugar el recordem a principis dels 90 amb Mickey Rourke a Dos duros sobre ruedas, rivalitzant amb Kevin Costner a Tin Cup, Tenim bon feeling per partida doble amb Melanie Griffith a Un lugar llamado paraíso y nacida ayer, i sobretot els famosos thrillers sensuals d'aquella època, amb Jennifer Connelly a Labios ardientes i amb Rebecca de Mornay a El abogado del diablo. Després d'això, caiguda a l'oblit i molt poca feina els anys següents. Passat Django, l'hem vist recuperar el seu estilazo a films d'allò més interessants, com Frío en Julio o Drag Across Concrete, amb Mel Gibson, i actualment el nou film de Rian Johnson, Knives Out, o la sèrie de moda, Watchmen. Per tant, Don Johnson torna a ser algú dins de la indústria.
¿Tiene sitio para uno más?
No me entusiasma compartir diligencia.
Un tipo confiado, ¿eh?
No mucho.
Thank you.
A Los Odiosos 8, a banda de repetir amb Kurt Russell, Michael Parks o Bruce Dern, va tancar un cercle, ja que també recuperava a Tim Roth i Michael Madsen, brillants estrelles al seu primer film, ara ja de capa caiguda. Però la recuperació majúscula va ser femenina, Jennifer Jason Leigh. Estrella de jove a Carretera a l'Infierno, Mujer Blanca Soltera Busca, Vides Cruzadas de Robert Altman, El Gran Salto dels Germans Coen, Kansas City, Camino a la Perdición o Existence de David Cronenberg, El Maquinista, Palíndromos i moltes més. Bastant desapareguda durant la major part del segle XXI, reapareix a Los Odiosos 8 i la nominen a l'Oscar. Posteriorment l'hem vist als nous episodis de Twin Peaks, a Lyndon B. Johnson de Rob Reiner i a films amb prou personalitat com White Boy Rick o Aniquilación d'Alex Garland. Curiosament, ara treballa amb el fill del David, Brandon Cronenberg, al film Possessor.
¿Sabes a quién tengo de vecina?
Soy Sharon Tate.
La actriz más cotizada de la ciudad y quizá del mundo.
Señora, se avecinan problemas.
Mai sabrem quines meravelles podria haver fet Tarantino amb Burt Reynolds a Once Upon a Time in Hollywood ni quina vida posterior li esperava a Luke Perry. Però segur que, com Rod Taylor, a ell no li sap greu que el darrer paper de la seva vida hagi estat a un film de Quentin Tarantino.